Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Han començat en les últimes hores les primeres marxes lentes de camions en diferents carreteres i autopistes catalanes. Les principals vies estan afectades coincidint amb l'inici del pont de la Immaculada i la Constitució. Les marxes lentes concretament estan convocades de Tarragona a Altafulla per l'A7, l'N340 i l'AP7, d'Aldea a Alcanar per l'N340 i de Bellvei al Vendrell també per l'N340 i també a l'autovia A2 a Lleida. Els camioners reclamen peatges gratuïts o bonificacions al 75% i no haver de fer una volta per prendre els desviaments obligatoris, que no se'ls criminalitzi per la sinistralitat i que es facin les infraestructures pendents i es millorin les actuals. D'altra banda, el membre dels comitès de defensa de la República, Adrià Carrasco, ha estat expulsat aquesta tarda a Brussel·les en un acte per haver increpat el ministre espanyol Josep Borrell. El titular d'Afers Estrangers participava en un acte de Societat Civil Catalana a la capital comunitària per commemorar la Constitució espanyola. El Tribunal Superior de Justícia de Navarra ha confirmat avui la condemna de 9 anys de presó per als 5 joves andalusos condemnats per abús sexual continuat a una noia als Sanfermines d'ara fa 2 anys. La sentència de l'anomenada La Manada té el vot particular de 2 dels 5 magistrats de la sala que sostenen que els haurien de condemnar a 14 anys i 3 mesos de presó perquè consideren que hi havia també intimidació. I una altra notícia judicial, el Suprem ha desestimat per unanimitat les recusacions que els líders independentistes presos havien demanat contra el president del tribunal que jutjarà la causa de l'1 d'octubre, Manuel Marchena. La sala 61 també ha rebutjat les recusacions dels altres 6 magistrats que conformen la sala segona de l'alt tribunal. I el PSOE tornaria a guanyar unes eleccions generals amb el 31,2% dels vots, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques fet públic avui. En segon lloc quedaria el PP amb el 19,1% i en tercer lloc Ciutadans amb el 18,2% i Podem amb el 18%. En plana cultural, la plaça de la Vila de Camprodon acull demà a les 7 de la tarda un concert amb la Coral Camprodon. Serà la inauguració de la Fira de la Puríssima, un certamen que també és present aquests dies en altres localitats de Catalunya, com és el cas de Sant Boi de Llobregat, entre d'altres. I el Teatre Patronat Casal Parroquial de Berga acull també demà, en aquest cas a 6:45 de la tarda, la projecció de la pel·lícula El Papa Francisco, Hombre de Palabra, de Wim Wenders. Farà la presentació al bisbe de Solsona, Xavier Novell. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb una nova edició del programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
A començament dels anys 70, Mario Ottoboni va iniciar al Brasil el que els seus promotors anomenen el mètode APAC, Associació de Protecció i Assistència als Condemnats. Ottoboni promovia una manera diferent de mirar i de tractar els presos. D'aquella mirada ha sorgit una iniciativa social amb importants conseqüències polítiques al cor d'Amèrica Llatina, on la falta de seguretat condiciona la vida de gairebé tots els països. La societat viu normalment amb el prejudici que els que estan a les presons han de patir. La gent de les APAC, en canvi, consideren que el detingut és un misteri. El pres és un misteri que mereix ser tractat amb la dignitat d'una persona, mirat amb la misericòrdia amb la qual és mirat per Déu. L'obra, a hores d'ara, és impressionant. Gestiona més de 40 presons a tot Amèrica i comença tímidament a pensar-se per Europa. El mètode és aparentment senzill. Es fonamenta en el sentit de comunitat. Es té cura de l'ordre, de la bellesa. Els presos, els quals s'anomenen recuperants, mengen bé i treballen molt. Les seves famílies, a més, han de residir a prop. I se'ls convida a trobar-se amb les seves víctimes i a protagonitzar processos de justícia reparativa. El treball perquè reconeguin el mal causat i demanin perdó és intens i els resultats eloqüents. Mentre la resta de presons la taxa de reincidència és del 70%, la taxa dels APAC és del 10% només. Però el que crida més l'atenció és el seu lema, que va formular sense voler un dels seus recuperants. Per posar-lo a prova, un jutge, després d'haver-se escapat de moltes presons, se'l va enviar a un dels centres de l'APAC, amb la intenció oculta, també, de mesurar-ne l'efectivitat. Per primera vegada, el van cridar pel seu nom. No hi havia uniforme, ni guàrdies, ni armes, de tal manera que era molt fàcil escapar-se, si volia. Ningú va treure importància al que havia fet, però es va trobar amb gent per la qual el mal no té l'última paraula. Per això, no només no es va escapar, sinó que quan el jutge va anar a visitar-lo, va respondre que no ho havia fet, perquè de l'amor no fuig ningú. Ara està recuperat. La seva és una història particular, com la de tots els presos de la ZAPAC. Una història particular, però, que ens dona una pista no només per resoldre un dels problemes socials i polítics més greus de la nostra societat, sinó per afrontar la tasca educativa en el seu conjunt. De l'amor no fuig ningú. De la misericòrdia a la gestió subsidiària.
A Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Com hem dit moltes vegades, a l'hora d'entendre la possible malaltia del món educatiu, ens resulta més fàcil posar-nos d'acord en la descripció dels símptomes que en el propi diagnòstic. I no cal dir ja que on no hi ha consens ni cap indici de que es pugui arribar a produir és en les teràpies a aplicar, seguint el símil mèdic. A tots ens preocupa, per exemple, l'índex d'abandonament, els resultats PISA o el nivell amb què surten els nostres alumnes. Però ja no està tan clar si el problema és una escola obsoleta, ancorada en el passat, o s'ha perdut la cultura de l'esforç i l'exigència. Si la culpa és de l'addicció a les noves tecnologies o d'uns pares cada cop menys capaços de tolerar la frustració i el dolor dels fills. Si el sistema educatiu és massa exigent o massa poc. Fa temps que des de la Unió Europea es planteja la voluntat de regular una fórmula comuna per a tots que es basa en el que anomenem competències bàsiques. I el govern català ho ha anat imposant a la primària el curs passat i a l'ESO enguany. Serà un canvi positiu? Valdrà la pena? O potser quedarà, com totes les reformes anteriors, en un estricte canvi de nomenclatura? Avui en parlarem a l'Hora del Pati.
L'Hora del Pati.
Bona nit, un dimecres més. En Raül Ademés i que us parla en Jordi Cabanes, us donem la benvinguda a la nostra particular Hora del Pati. Avui ens acompanya Juli Andreu. Bona nit, Juli.
Bona nit.
Ell és psicòleg i pedagog de formació i porta molts anys vinculats a la Fundació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Actualment és el cap de l'àrea escolar i probablement una de les persones que més dubtes ha resolt al nostre país, diguem-ne. Almenys els que ens dediquem a l'ensenyament estem convençuts.
Bueno, cadascú ho seu, no? I aquesta és la meva feina.
Volíem aprofitar la teva presència al programa per plantejar diversos temes, però volíem començar amb aquest que ens preocupa com a pares, per una banda, i també, en el nostre cas, també com a responsables d'escola. L'ordre d'avaluació de l'ESO.
Bé, el Departament d'Ensenyament va publicar aquest estiu passat una ordre molt esperada, gestada durant molt de temps i que, per circumstàncies del país que tots coneixem, doncs es va allargar, sobre l'avaluació de la secundària obligatòria, que ve a substituir a una ordre anterior de l'any 2008 i 2012, que podríem dir que és un pas més en aquesta, això que deies ara, del progressiu transformació del contingut de l'aprenentatge en això que diem competències. El saber, podríem dir-ho així, ha canviat de significat. No és tan important saber en si mateix com saber aplicar, i això en diem competències. Esclar, no hi ha manera de saber aplicar si no saps, però no és suficient saber per aplicar, és una dimensió més. I en aquest camí que diem de l'aprenentatge de les competències, portem ja una pila d'anys, les primeres iniciatives venen de l'any 2000, per tant ja estem 18 anys en aquesta línia, i no només estem així a l'educació, que podríem dir bàsica, el món universitari també està en la mateixa discussió, al mateix camí, la formació professional, que té una dimensió d'aplicació pràctica al món de l'empresa, doncs està en el mateix camí. PISA treballa des de fa una pila d'anys per competències, és a dir, és una corrent que no és nova i que està consolidada en el nostre panorama educatiu.
Almenys com a formulació des de les institucions, diguéssim, però val la pena. O sigui, de vegades tinc la sensació que la percepció que es té és que tot això no està portant uns ciutadans més... que jutgen millor la situació, diguéssim, no? L'aprenentatge significatiu, diguéssim, té un discurs de com hem d'educar, però a l'hora de la veritat, no sé, no acabo de veure ja la correlació.
L'avaluació de les competències, no, el tema de les competències no és senzill. Aplicar uns coneixements no és senzill, perquè s'han de poder aplicar en situacions molt diverses, i per tant, des del punt de vista tècnic, estrictament per dir, tècnic, és un tema complex. I l'avaluació de les competències, més encara. I en aquest camí, que no és un punt d'arribada, sinó un camí que ha d'anar fent cada equip de cada escola, en aquest camí estem caminant. I hi ha escoles que ho tenen millor resolt i altres pitjor. I afirmo, i aquesta és la nostra posició des de la Fundació Escolar Cristiana de Catalunya, que cada equip ha de caminar tant com pugui en aquesta a assolir la versió de les competències. Què ha de ser còmode? Nosaltres utilitzem l'expressió còmoda per referir-nos a que l'avaluació de les competències s'ha de poder fer per un professor normal, amb tots els respectes, en un temps normal. Si per avaluar competències necessitem una jornada setmanal de 12 hores, doncs això no es consolidarà.
Tots els que ja tenim una edat i hem viscut almenys una reforma, jo, diguéssim, entre alumne i professor n'he viscut dues, ja, tenim la sensació que de vegades les reformes es formulen amb uns pressupòsits que exigeixen una mena de conversió, diguem-ne, de conversió espiritual, pràcticament, no? Mm-hmm. És a dir, allò que, quan es va instaurar l'Oxi, deien tan sovint, no?, de canviar el xip. Canviar el xip, mm-hmm, que era una metàfora que en moment semblava molona, diguéssim. I al final el que acaba passant és que si no et converteixes, i la immensa majoria no es converteixen, l'efecte que té és una mica el contrari. Jo recordo els primers anys a la LOCSE quan fèiem els horaris per trimestres i això va acabar caient, o la nomenclatura dels crèdits variables, i els crèdits, que al final va acabar caient. Hi ha alguna cosa, algun risc d'això ara?
Sempre estem amb aquest risc, però és una... l'ensenyament per l'aprenentatge de les competències no és una moda. Ja portem quasi 20 anys parlant de competències. PISA és un moviment mundial que afecta els sistemes educatius de tot el planeta. Hi ha una cosa sòlida darrere del concepte de competències. I com que no és una cosa que pugui resoldre un professor des de la seva classe, és una qüestió d'equip, de cada escola, que siguin capaços d'avançar el més possible cap a això, doncs cada equip anirà fent. Hi haurà equips que arribaran més i altres que menys, i en aquest camí estem.
Jo, de tota manera, és un sector, el del professorat, i que ningú se m'enfadi, força immobilista. A vegades, ja s'ha enfadat el Jordi per començar, que és molt immobilista, però no passa res, però jo tinc la sensació que els bons professors ja d'alguna manera avaluaven per competències i li estem posant treball burocràtic. I que alguns professors no tan bons que es poden excusar en el treball burocràtic d'avaluar per competències. Com ho veus, això?
L'escola, la que tenim ara, arrossega una càrrega de burocràcia impressionant. I la tendència és que cada cosa que apareix incrementa la càrrega. El meu públic més habitual són els directius i hi ha temes que diem, mira, simplement no arribem. Amb una jornada normal, amb un directiu normal, que no sigui un Superman, doncs no pots arribar a tots els documents. Ahir repassàvem tot el tema de la llei de transparència. Té implicacions importants de cara a l'escola. Algun dia ens haurem de posar. I és una cosa que no existia. I la tendència és cada vegada afegir noves funcions, noves tasques amb els mateixos. No arribem. Però bueno, quan portes uns anys, dius, farem el que podrem i arribarem fins on arribem i ja està.
Sí, ara, això dels documents, jo estic ara ficat amb el projecte de convivència, que això també...
Benvingut al club.
Sí, que és fer un altre document, no? Que potser a vegades tens la sensació que necessites fitxar algú, un periodista creatiu, que pugui posar en paper tot això.
Sí, i també que hi ha una certa contradicció. Jo sempre penso en... Us en recordeu, quan érem petits, bueno, el Raül és més jove, però que les ampolles eren retornables, anaves a retornar les ampolles de vidre. O sigui, ja ens havíem inventat el reciclatge. Ja ens l'havíem inventat. Llavors, diguéssim, la modernitat va portar les ampolles de plàstic i ara, diguem-ne, ara està tothom escandalitzat per la quantitat de plàstic que hi ha i tornem a aquella situació. A mi em resulta que és una cosa semblant, diguem-ne. És a dir, clar, és possible que hagi sobreviscut l'escola els últims 500 anys, per posar una referència, sense un projecte de convivència de facto? Jo recordo la famosa carta de... que va establir el conseller Maragall quan era... la carta de compromís amb l'escola. Que ens carreguem el respecte a l'escola i al compromís i ara hem de fer una carta per això. Em sembla com una mica contradictori.
El problema d'aquestes coses és que sorgeixen i allà es queden, no? La carta de compromís educatiu, que va ser una estrella en el seu moment, l'any 2009, crec recordar, amb la LEC, allà està, i com que no l'hem treta, doncs un altre paper a fer, no? I quan una família matricula un alumne en una escola, doncs entra la pila de documents, protecció de dades, imatge personal, l'altre tema, amb el que hem de gestionar, no? Doncs una d'elles és la carta de compromís educatiu, i com que a ningú se li ha acudit fer... netejar, fer revisar els temes, doncs bueno, va quedant com una altra funció que s'ha de fer.
Però, i tornant a les competències, que ens hem marxat amb documents, sí. Han sortit uns quants documents, i encara ens quedarien uns quants més. Però tornant a les competències, aquesta forma d'avaluar ha vingut per quedar-se o són una moda passagera?
Ja ho deia una mica abans, no? Des del primer congrés de competències, que crec que va ser l'any 2000 fins ara, continuem insistint amb el tema. I és un referent mundial. PISA, és una broma que fem, no? PISA, és a dir, apreta en països...
O també podríem dir que està torta.
Bueno, hi ha països on han caigut responsables d'educació pel tema de PISA. Hi ha responsables d'educació que sortir millor o pitjor els preocupa. El concepte de coneixement, jo estic personalment convençut, ha canviat. Potser mai va estar així, no? Però la caricatura és el coneixement enciclopèdic. I ha canviat. Ara és important saber aplicar aquest coneixement a les situacions. I això és una dimensió més del coneixement. Això de les competències també ha servit de vegades, i torno a fer una altra caricatura, per desprestigiar els continguts. Dir, bueno, els continguts són relatius, no són importants, etc. No hi ha manera de treballar les competències si no és a través dels continguts. No es poden treballar en el buit.
És a dir, per poder aplicar el que saps, has de saber alguna cosa abans.
Exacte.
Ràdio Estel. De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un extra de jazz setmanal a la fórmula jazz de Ràdio Estel. A partir de la 1 del migdia, més de 5 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, millor. Els dissabtes a la 1 del migdia, fórmula jazz a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Seguim, efectivament, a l'hora del pati avui amb el Julio Andreu per parlar dels aspectes, diguéssim, que afecten a l'educació, avui en concret a l'avaluació de l'ESO i de primària, però també a tots els aspectes normatius en general. Hi ha un element que abans, amb l'entusiasme polèmic, ens hem oblidat, que és explicar una miqueta la forma concreta. O sigui, hi ha molta gent més o menys desorientada i canviaran els noms... Com funciona això?
Sí, però abans de la pregunta seria, si un pare com sabrà si ha aprovat o no el seu nen? Si és tan fàcil, sí, perquè és que al final competència tecnològica bien. Però això què vol dir?
Serà més difícil localitzar les Maries.
Sí,
en realitat és més fàcil, perquè l'ordre d'avaluació, la normativa d'avaluació regula aspectes molt concrets de l'avaluació. Per exemple, no diu com han de ser els documents que arriben a casa. Diu que han d'incloure l'avaluació de les competències associades a les matèries i als àmbits transversals, i utilitzar aquesta expressió, però si utilitzes una nomenclatura de 4 graus, que és la que s'ha de reflectir en els documents oficials, o utilitzes frases, en això no entra. I, per tant, i em sembla molt bé, deixa un ampli marge d'autonomia als centres perquè decideixin quin model de document arriba a les famílies. I també el codi. Si posem una frase o si posem un número o posem una expressió, això no ho diu. No ho diu. El que sí diu la normativa, i és que ho ha de dir, és que a les actes, a l'expedient, a l'historial, ha d'aparèixer la informació amb un codi determinat, perquè tot això després se'n fa estudi i tot això ajuda a conèixer el sistema. I, per tant, les famílies que no... Si les famílies no entenen un dels informes que arriba a casa, que preguntin a l'escola i l'escola que faci alguna cosa perquè ho entenguin.
No, al final, diguem-ne, entenc que el punt determinant és on està el que abans en dèiem aprovat i suspès, diguéssim, és a dir, el que d'alguna manera té implicacions pràctiques.
I una altra implicació pràctica que posem el professor en una dificultat més gran en ser més curós de com avaluar un nen o com no, perquè hem parlat dels pares, quin polític arriba, però un professor, què li diem? Com avalua un alumne competencialment?
D'entrada hi ha un problema, i és que no és un problema del professor, és un problema de l'equip. Si hi ha un professor, molt competent, i el resta dels seus companys de claustre no són igual de competents, aquest professor anirà coix, i a l'inrevés. Una de les complexitats de les competències és un problema d'equip, de tots, o de quasi tots, diguem-ho així. No podem aspirar a la unanimitat. I, per tant, aquella escola s'haurà de posar d'acord, per exemple, en com avaluar, una d'aquestes coses que dèiem de vocabulari nou, l'àmbit digital. Aquest alumne, des del punt de vista de la seva competència digital, com està? Aquesta competència, per exemple, no és de ningú. No tenim una assignatura que es digui. I, per tant, el conjunt de professors, i no només aquest o aquell, hauran de decidir què és el que diem respecte a l'aprenentatge d'aquest alumne en aquesta competència, que podem acceptar que és una competència important per la vida moderna. I m'agradaria afegir una altra cosa. La normativa, aquesta ordre d'avaluació, no diu butlletins, que és la paraula que hem utilitzat tradicionalment a tota l'educació secundària, diu la paraula informes, que és una paraula associada a la informació que arriba a casa de les famílies, a infantil i primària. Darrere d'aquest canvi de vocabulari, que ens pot sorprendre, ens pot semblar millor o pitjor, hi ha la voluntat explícita de fer documents més qualitatius, més explicatius, per entendre's, no un 9,99 o un 7,86 d'expressió oral, per dir-ho així, sinó explicar què és el que fa aquell alumne. I això, tens raó, comporta una feina afegida.
També és veritat que, d'alguna manera, els que estem al món educatiu, hi ha una terminologia paral·lela que són els plans individualitzats, les adaptacions metodològiques, que tota aquesta manera de treballar i avaluar ajuda molt, pot ajudar més a tractar la individualitat, d'alguna manera.
aquest és l'horitzó, no?, l'ensenyament individualitzat. Però no és gens fàcil i no és gens barat. Val?
Sí.
Ràtios, hores de professor, podríem començar a parlar, no?, de la situació de l'escola concertada en aquest tema. Però sí, sí, és complex i en això estem.
El problema final, un informe qualitatiu el que exigeix és que tu tinguis un judici personal més profund de l'alumne, amb el que una mica d'impúdic té això, també, diguéssim, no? Perquè al final no et pots estalviar mirar el teu alumne i avaluar-lo globalment. O sigui, jo entenc clarament que aquests professors que, contra els que sempre reacciona, però que em sembla que ja no en queden, que s'atenien molt a la objectivitat de la nota i que es protegien amb la nota, evidentment això és un mal, però també és veritat que estem introduint una mena de preocupació per no ofendre el nen, perquè la seva autoestima no pateixi, d'una manera que al final tampoc els estem ajudant a créixer. És a dir, al final l'educació consisteix fonamentalment en portar-te al teu màxim grau de desenvolupament possible, no? Aquella zona que tu no sabies que podies arribar a ser competent i que la teva consciència no t'ho permetia i que entre el sistema, el professor i el que t'ajuda, et tiba cap allà, diguéssim, no? És al final, ens inventem un munt de coses per no dir-los al nen, estudia més.
Però és... I quan parlem d'emprenedoria, hi ha un concepte molt important de la gestió del fracàs, i això agrada molt. Hi ha xerrades i conferències, però a l'escola els professors cada vegada més tenim dificultats per fer fracàs a un nen, per afrontar un fracàs a les matemàtiques o al castellà, que per mi és un dels perills d'aquesta hora d'avaluació.
L'hora d'avaluació en això no entra. Al final, l'hora d'avaluació regula el que ha de regular, que són els documents oficials, el procés d'avaluació, però en el context en què està social de si l'alumne li hem de dir o no el que fa bé o el que fa malament, en això no entra. I aquí les escoles utilitzaran el seu coneixement adquirit, la seva història o el seu sentit comú per parlar amb els alumnes. Això no és culpa de la ordre ni de les competències, no? Però vivim a una... estem en una dinàmica social on quan un alumne fa les coses malament, dir-li sembla que l'ofens. No, si no ho fa bé, ho haurà de saber que no ho fa bé i després l'ajudarem.
Pel seu bé, a més a més.
Sí, sí.
Un gest de misericòrdia, diguéssim, no? L'exemple que posàvem amb l'editorial de les presons de l'APAC, en cap cas es deixa de reconèixer el mal causat. Al revés, el mal causat és el punt del que es comença, no? En aquest sentit, em sembla determinant.
És una tonteria, no?, però és significativa. L'altre dia, en un programa de televisió, m'explicaven un programa de televisió d'Operación Triunfo, això que fan, que retransmeten, i a la nit havien fet una festa i al matí següent no estaven preparats per treballar perquè havien trencat, etc etc. I la responsable, que feia d'adult en aquell grup de joves, els va dir això no està bé. I va haver un drama, i uns plors, i unes abraçades, i tal. No estan acostumats a dir-los això no està bé. I des del seu punt de vista, si ho has fet malament, doncs ho pagues i ja està. Vull dir, assumeixes les conseqüències. És una mica el símptoma, una fotografia d'això que deies, no? Però amb aquests vaivens socials sempre hem estat. I hem patit i hem viscut els nostres i viurem els dels nostres nets o dels nostres fills, no? Jo pertanyo a una generació del canvi democràtic i a la meva generació ens havien dit la generació perduda. L'època aquella dels aprovats polítics de les universitats perquè el curs acabava d'aquella manera. Pues bueno, aquí estem, no? I la propera generació potser haurà de lluitar amb aquest tret distintiu, no?
Hi ha un concepte que m'agradaria que expliquessis. Abans has explicat molt al començament què vol dir la paraula competència. I m'agrada molt. Què és la paraula dimensió?
És una part de les competències. La competència és un tros del coneixement molt general i el podem dividir en trossos més petits, en competències més... en subcompetències, podríem així. Una dimensió és una part de la competència. El Un dels problemes que ens trobem en les competències és que no estan circunscrites a una àrea, a una matèria exclusivament, sinó que tenen dimensions cap a altres matèries. No? A Occident, en general, sempre hem abordat el coneixement matèria a matèria. Matemàtiques, català, etc. I això ha impregnat tant la nostra formació i també l'organització escolar que els professors s'identifiquen amb la seva matèria. Jo soc profe de mates. I això ja et porta una càrrega, una càrrega afegida. La realitat, la majoria de vegades, no és així. Per resoldre un problema de matemàtiques no utilitzes només coneixements de matemàtiques. Utilitzes tot el que tens al teu abast. I, per tant, les competències surten, sobresurten, s'estenen més enllà del que és una matèria concreta. I aquí ve part de la dificultat per avaluar-la, perquè tenim un professor format en matemàtiques per avaluar matemàtiques i li dius, no, has de tenir en compte també l'àmbit digital del que parlàvem abans, perquè aquest alumne de matemàtiques utilitzarà potser un full de càlcul. Has de tenir en compte també...
Això encara.
Bueno,
si li demanes que analitzi...
Perdona, Julio, em sembla que el Jordi utilitzava la creativitat per copiar a l'àrea de matemàtiques. Això no sé si és una dimensió o una competència.
Això ho hem fet tots. Jo dono classe a adults... i entre a persones... la mitjana d'edat dels meus alumnes és 41 anys i els alumnes, quan els professors, quan fan d'alumnes, es comporten com alumnes. No dic que...
Sí,
que,
és veritat, absolutament.
Que copin, però tenen els mateixos problemes de dates de lliurament, de no havia entès, exactament igual, no?
Sí, és veritat. Nosaltres, ho hem dit algunes vegades amb directors d'escola, és quan tens el claustre, a vegades penses, ostres, comporten com els nens. Però és que quan els nostres caps es reuneixen aquí, reunions de directors, els comportem com a nens, exactament igual. Sí.
Podríem afegir més coses, no? A un professor, a un alumne seu, potser si li veu el mòbil quan l'està utilitzant en classe, li traurà, i jo no puc fer el mateix amb els alumnes.
Tal qual.
Molt bé. El fet competencial, havíem parlat de les dimensions, i quant temps, diguem-ne, ara tenim tots els claustres molt moguts per treballar en aquest aspecte, sobretot les secundàries, de primària ja ho van estar... En quant temps pensa que aquesta ordre s'aplicarà d'una manera ja ferma? O sigui, d'una manera... Ja sé que normativament aquest any ja s'ha d'aplicar, però la cultura escolar quan canviarà de veritat?
La cultura necessita períodes llargs, no? Però en aquest camí hi ha gent que va sortir fa temps i que ja està força lluny, i hi ha gent que encara no ha sortit. No hem de pensar que perquè canviï l'ordre tothom marcarà el pas ja a partir d'aquest Nadal. Els professors, les escoles, avaluen com poden. I el que ha de fer un director és intentar que els seus equips avancin tant com puguin, com la capacitat de canvi d'aquella escola. I desangoixem-nos tots una mica. Ni fins ara ho fèiem tot malament, ni a partir d'ara ho farem tot bé. Caminem en aquesta progressió cap a un ensenyament... Faré ara una caricatura menys conceptual, més competencial. I arribem, potser no arribem.
No, de tot el que dic, hi ha una cosa que jo tinc clara, que, diguéssim, no tot el que farem estarà igualment bé.
Ràdio Estel. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb el Julio Andreu aquest vespre de dimecres. Jo no sé si els nostres oients estaran disfrutant o no, però nosaltres ens estem passant molt bé. Podem discutir amb molta
estem aprenent.
A molt d'aprofitament.
Estem aprenent, sí. L'era competencial.
De tota manera, hauríem de canviar ja de tema, Raül, perquè hi ha dues coses que li volia plantejar també al Julio, aprofitant que el tenim aquí, que em sembla que també ens interessen i interessen els nostres oients. Per una banda, és el canvi del calendari d'avaluació.
Aviso als oients que en aquest moment el Jordi es posa una mica nerviós, ho intentarem controlar.
Sí. Primer, diguéssim, podíem discutir o no si els exàmens de setembre són convenients o no. Això ho podíem discutir. Però, en tot cas, el que em sembla gravíssim és fer un canvi de joc a mig partit, que ja ho va fer l'administració l'any passat, fa dos anys, amb la selectivitat. En aquest cas va ser un problema de càlcul de la reacció del govern de Madrid, però en aquest cas no.
Hem viscut algunes sorpreses d'aquestes que no ens agraden gens, perquè les escoles, com a mi, les escoles en les que jo treballo, programen les coses amb molt de temps. Clar. I que aquestes sorpreses, per dir-ho així, doncs ens fan anar malament. Per exemple, l'anunci de la supressió de pas de la paraula correcta és el pas de l'avaluació extraordinària del setembre al juny, que encara no s'ha produït, s'ha anunciat, però encara no s'ha produït, té implicacions organitzatives que van més enllà de l'avaluació. Té a veure, per exemple, amb l'organització del menjador, que té una programació anual. I, clar, tots aquests càlculs ja estan fets. I, per tant, ens molesta especialment, no, la paraula no es molesta, ens inquieta les novetats anunciades així, un cop el curs està ja començat.
Perquè tothom que té relació amb l'educació sap que hi ha coses que es poden canviar de setembre a setembre, que no et pots canviar a mig curs. De vegades, si pel que sigui has assignat una tutoria que no surt tan bé com podia ser, una matèria, al final no pots fer el canvi a mitges, perquè canviar-ho és pitjor que mantenir-ho.
Sí, a més, justament el que ens havien dit és que per aquest curs no ho tocarien. I, per tant, sorpresa doble, per dir-ho així, no? La qüestió és que fa unes setmanes el conseller d'Avaluació, i així ho van recollir tots els mitjans, perdó, va dir que l'avaluació extraordinària es passava del setembre a la secundària obligatòria de setembre al juny, i el primer que hem de dir és que aquesta situació ja l'havíem viscuda. Entre l'any 2008 i 2012 ja vam tenir l'avaluació ordinària i l'extraordinària, una darrere l'altra al mes de juny, no? Ens pot agradar més o ens pot agradar menys, no? Però això de tornar, de fer canvis a mig curs i canvis que ja hem viscut, donen poca serietat al sistema. No és bona política, no? I
l'ordre sortirà o no sortirà? Perquè ara tu has dit, has sortit als mitjans, totes les escoles hem fet els nostres càlculs intuint les dates i més o menys sabem per on anirà, però ara estem tots tenim opció A, opció B, opció C d'organització de final de curs.
No ha sortit. Els exàmens de... Perdó, la versió extraordinària està establerta en el calendari a una ordre que va sortir el mes de maig, que és l'ordre de calendari.
És l'actualment vigent.
Que és l'actualment vigent, que és la que diu que vam començar el 12 de setembre i acabarem el 21 de juny, etc., i els dies de lliure disposició, tot això. I, per tant, una ordre només pot ser modificada per una altra ordre i, per tant, estem esperant que surti una altra ordre que digui que ja on deia que l'avaluació extraordinària es produiria aquests dies de setembre, doncs es produiria aquests dies de juny. I no tenim ni esborrany. I, per tant, no sabem.
O sigui, que parlant de competències, si tenim la sort que els qui se n'han d'ocupar són mínimament incompetents, potser no arribem a temps.
Jo crec, espero que sí, no? Tot i que un cop s'ha anunciat el canvi i coneguem el sentit del canvi, quan digui quins dies s'ha de fer l'avaluació extraordinària del mes de juny, doncs el de menys és quan surti publicada en el DOC. Sempre que surti abans del dia, no? Però un cop sapiguem el contingut, que ara mateix no sabem. El que podem fer, mentrestant, és mirar com s'havia fet en l'any 2008-2012 i intuir, i així ho hem fet, que si aleshores es va fer d'aquella manera, ara es farà d'aquesta manera.
Sí, no, sí, des d'un punt de vista pràctic a mi no em preocupa. El que passa és que fer una avaluació extraordinària 15 dies o una setmana després de l'avaluació ordinària té, a més d'implicacions organitzatives, té unes implicacions educatives fonamentals, diguéssim, no? I a mi em sembla que molts dels problemes que teníem es van resoldre, a la, gràcies quan va arribar el nou govern, va ser una, això ho recordo clarament, la consellera Rigau, que pensaven que havíem resolt el problema, i tornem un altre cop enrere, diguéssim, una situació que és virtualment insostenible. O sigui, al final, algú pringa. O pringen els alumnes que han aprovat tot, o pringen... No? O sigui, ja, és una solució insoluble, que a més és dolenta pels alumnes, perquè el secretari que, diguéssim, que se'n va ocupar va dir qui pensi que el setembre estarà en millors condicions de provar que el juny s'equivoca, ja. I el 28 de juny estarà en millors condicions que provar que el 15. És un argument contradictori en si mateix. Veurem.
No té aquest argumentari no té solució. No té sentit examinar un alumne, valorar l'assoliment de les competències a primers de juny i 10 dies després tornar a mirar. O hi ha un miracle, o que l'alumne estarà, si fa o no fa, a les mateixes condicions. També, a favor del setembre, avaluar un alumne el mes de juny i avaluar-lo el primer dia de setembre, si entremig no ha passat res, tampoc té sentit.
Sí, és veritat.
L'examen de setembre, som conscients que en certs ambients socials, l'estiu no es fa res, i per tant l'alumne, en el millor dels casos, arribarà a una igualtat com va marxar, i en el pitjor dels casos, de vegades, pitjor.
Potser, agafant aquest argument, hauríem d'adaptar-nos als mitjans socials, així que dintre d'aquesta autonomia de centre, podríem buscar una solució que cada escola adaptés a la seva realitat, perquè hi ha escoles que potser millor el setembre, hi ha escoles que potser millor el juny, l'avaluació extraordinària, sí.
O el juliol, perquè de vegades sembla que el bé, parlem, ens omplim la boca parlant del bé dels alumnes i el que fem és acabar cedint a les pressions del sindicat. Per què no es pot fer una avaluació a finals de juny, per exemple? Per exemple. Això requeriria, és veritat, un altre tipus de formulació, uns altres costos, però per què no?
L'avaluació està feta per avaluar, no? Des del punt de vista de l'avaluació contínua, que és el model d'avaluació en el qual estem, no té gaire sentit avaluar primers de juny i finals de juny, no té gaire sentit avaluar finals de juny i setembre si enmig no ha passat res. I, per tant, des del punt de vista educatiu, mala solució. Des del punt de vista organitzatiu de gestor del sistema educatiu, sí té sentit tancar l'avaluació dels alumnes del curs a finals de juny, li va molt bé a l'administració per planificar els seus centres al setembre. És una conseqüència que no és...
Em sembla just, però aleshores que no s'ompli la boca parlant del bé dels alumnes. Ja està. Si la gestió és la gestió, doncs acceptem-ho. Altres coses passen, però aleshores siguem honestos, almenys.
Des del punt de vista de les... S'ha presentat això també... dient que els alumnes que aproven a la convocatòria extraordinària se'ls afavoreix si quan van a inscriure's en el curs següent tenen totes les opcions. És a dir, si un alumne suspenia a quart d'ESO al setembre, quan volia anar a fer un cicle o un batxillerat, moltes vegades no quedaven places. I, per tant, d'aquesta manera, al finals de juny, aprovat o suspès, tots els alumnes aprovats tenen iguals condicions per accedir a qualsevol cicle, a qualsevol batxillerat. És una derivada positiva per a alguns alumnes.
Sí, això també és veritat. Diguem-ne, no, les coses no són blanc o negre, tenen matisos. Però, en tot cas, el que sí que ens sembla que perquè les coses, els matisos del gris, es puguin apreciar, s'han de veure a la llum, no? I no amagar-ho darrere d'arguments tendenciosos. Bé, Julio, hem esgotat ja el temps del programa. Moltíssimes gràcies per la teva presència.
Gràcies,
ens han quedat alguns temes a la cartera, al tinter, que si Déu vol i si et deixes, et tornem a convidar per acabar de concretar. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Estel. Les nits de diumenge a Ràdio Estel també tenen jazz. És que quan una cosa és bona, som pesats. Acaba la setmana amb una bona dosi de jazz a les 10 del vespre a Jazznàtics. Els temes, els autors i els intèrprets que segur coneixes o hauries de conèixer. Jazznàtics, els diumenges a les 10 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
I arribem al quart bloc del programa que dediquem, com sempre, a les experiències educatives. Avui ens acompanya l'Antoni Dolader. Bona nit, Antoni.
Bona nit.
Ell és coordinador del projecte Escoles del Banc d'Aliments, més o menys, del programa Escoles, diguéssim, no? I ens interessa, ara que anem ja de cara a Nadal, que ens està costant la temporada de Nadal, una mica això augmenta, per dir-ho d'alguna manera, la sensibilitat al respecte d'això. A veure, si us plau, podeu parar de fer coses a l'estudi? És lo serio, esto? Seguim, som-hi. Va, aleshores, Antoni, anem al gra. El Banc d'Aliments, tot i que pot ser que molts de nosaltres, dels nostres oients, ho sàpiguen, m'agradaria que fes una introducció breu del que és el Banc d'Aliments en general, diguem-ne.
Bé, doncs el Banc dels Aliments doncs, no és ni més ni menys que una fundació benèfica, una ONG, per dir-ho així, sense que tot el nostre fruit va abocat a fer una activitat de gestionar aliments sense cap ànim de lucre. És a dir, nosaltres el que fem és aprofitar, recollir aliments fruit de donacions d'empreses, excedents de producció de qualsevol empresa del sector alimentari, evidentment, a fi efecte de repartir-los-la entre entitats de la nostra ciutat, Barcelona en aquest cas, com pertanyo jo en aquests moments, però pel resta de Catalunya i la resta d'Espanya també, a entitats degudament homologades i autoritzades perquè aquestes entitats ho facin arribar a les famílies més necessitades, també degudament censades i autoritzades.
És, per tant, una ONG, estrictament,
d'iniciativa
privada? El que passa que és, clar, diguem-ne, el prestigi que té el Banc d'Aliments és bastant gran. Sempre dona la sensació que és com una mena d'institució, així com molt...
És.
Diguem-ne, no sé com dir-ho així, no? Com una mena de salvaguarda, diguéssim, no? En aquest sentit, és una iniciativa interessant. I heu decidit ara... Bueno, fa un temps, obrir-ho a les escoles.
Fa molts anys. El Banc d'Aliments a Barcelona va venir l'any 1987, el mes de maig, de la mà del malaurat ja traspassat en Jordi Peix, i a partir d'aquí doncs, va començar doncs, a fer tota la tasca aquesta d'anar a recollir aliments per donar-los a famílies, entitats i famílies necessitades. Aleshores, el tema de les escoles, és clar, dius, mires, veus, dius, l'escola és la base de molta cosa, a nivell ciutadà, a nivell familiar, evidentment, no? Aleshores, inicialment, doncs, clar, eren mitja dotzena d'escoles que, fruit de la gestió dels mateixos, de les mateixes persones que en aquells moments gestionaven el banc, doncs s'encarregaven de fer aquesta, diríem, publicitat del que era el Banc dels Aliments per intentar sensibilitzar aspectes que portin a combatre, primer, el malbaratament alimentari. Segon terme, intentar, doncs, pal·liar la pobresa, lògicament, d'entrada de la nostra ciutat i en altres associacions que s'encarregaran de combatre la pobresa, doncs, a altres països, a altres continents, no? Però nosaltres mirem que la pobresa mundial, anem baixant el llistó fins que arribem a la nostra, diríem, ciutat, Catalunya, primer, a la ciutat, i segurament al barri, i segurament a la pròpia escala de casa nostra, que alguna persona pot estar amb aquest, aquesta franja que està llindant la pobresa i necessita un suport alimentari perquè no tenen més. Això és. Aleshores, jo diria que si el 87 es va fundar el Banc d'Aliments com a tal, pocs mesos o pocs anys després va començar la història de fer, de crear aquest programa escoles i de sensibilitzar a l'alumnat, ja sigui de primària o de GB en aquell moment, primàries, ESOs i batxillers. Nens i nenes, nois i noies i els adults, que són tres vessants totalment molt, molt, però molt ben diferenciades.
I aquesta sensibilització, imagino que es fa a través d'algun tipus de xerrada, però també de recollides específiques, diguéssim,
exacte,
o no?
Exacte. A veure, el programa Escoles en si, digue-li programa, doncs comporta tres vessants. I el que deia abans era que lluitem per evitar el malbaratament alimentari, lluitem per intentar pal·liar la pobresa, i a més, el que fem és que aquestes dues coses formen part del que és ser solidari. Aleshores, a l'escola, què és el que anem a fer? Anem a fer també tres vessants, també. Primer, una xerrada a l'escola de sensibilització, d'intentar explicar què és, què fem, com ho fem en el Banc dels Aliments i per què estem en aquella escola. Entre cometes, en compensació, què demanem? I demanem voluntàriament, home. Ens agradaria que l'escola com a tal contribuís amb un petit o important recapte alimentari. Aleshores, l'escola té tot el curs escolar, des de l'1 de setembre que comença fins al 30 de juny que acaba, dies, setmanes i mesos per poder fer un recapte d'aliments. És pràcticament la compensació que nosaltres rebem. L'altra oferta que tenim és que en campanyes concretes i especials, com ara hi ha hagut el del Gran Recapte, és a dir, que escoles també hi participen tant en els súpers del Gran Recapte com en la classificació d'aliments. Només, ni més ni menys que això. És tan senzill com això.
I a la llum de la teva experiència, som un país sensible en aquest tema?
Totalment sensible, sensible, i ha demostrat que l'aspecte de voluntariat és, bueno, un grau superlatiu, eh? Perquè només heu tingut que veure aquests dies la quantitat de moviment de voluntariat que hi ha, o que hi ha hagut, amb el Gran Recapte. L'any passat es van moure al voltant de 25.000 persones. Aquest any volem arribar a que s'hagin pogut moure unes 27.000, 30.000. És a dir, que és fabulós això. O sigui, la gent està predisposada. I els nois, noies, també. També perquè, al final, el que aconseguim és que deixin de banda un aspecte de que el decurs de la xerrada que els hi fem nosaltres serveixi per entendre que no tan sols han d'estar pendents de que si ara que arriben les festes de Nadal la gent tindrà o no tindrà... No, la gent menja tot l'any. De l'1 de gener al 31 de desembre. Per tant, l'escola pot fer, i ha de fer, i fa, recaptes d'aliment la setmana, la quinzena, el mes que vulgui, de la manera que vulgui. Evidentment, escoles que compaginen, doncs, recaptes d'aliments, recollida de roba, recollida de joguets, recollida d'estis de neteja, etcètera. És a dir, que l'aspecte de solidaritat està molt ben entès en una escola quan no tan sols serveixi la nostra xerrada per sensibilitzar aquells nanos, sinó que durant tot el curs, tant l'escola com a casa, entenguin que hi ha gent que ho passa malament.
Jo volia preguntar, és més una pregunta de començament que de final, però és una cosa que tinc, si t'interessa saber. Quin és el perfil de la gent que necessita això? Però solem pensar en immigrants, o en petit, però hi ha tot un tou d'aquí que passa, no? Tot.
A veure, jo et podria dir, per donar el Banc d'Aliments en aquests moments quasi bé 13 anys, portant el tema d'escoles, estan dins escoles, i els beneficiaris d'entitats, que potser això seria més coherent i més correcte, ho digués la persona que gestiona les entitats, l'usuari dels aliments, perquè beneficiari anem a un altre camp lucratiu, almenys pel meu aspecte, l'usuari.
I en cert punt de vista, també el voluntari, també el que dona és beneficiari, perquè entra un rendiment personal.
Sí, però beneficiari, positiu. Evitem dir-ho.
Sí, sí, d'acord.
Evitem dir-ho perquè és usuari. Sembla que el benefici vol donar fent d'altres coses. L'usuari dels aliments, clar, primer es veia que eren de la gent que venien cap aquí, a casa nostra. Però amb aquests 4 o 5 anys darrers estem veient que molta gent de casa nostra, molta gent del país, molta gent ho està passant molt i molt malament.
Pel que entès, vosaltres, diguem-ne, després les associacions que van directament a, diguem-ne, donen a aquesta persona necessitada, o sigui, es posen en contacte amb vosaltres, i aquestes associacions, diguem-ne, arriben, anem a dir, a l'usuari final.
Sí. El destinatari final és la persona necessitada, però bé, tot això comporta una sèrie d'autoritzacions, de permisos, i de que, bé, una persona vingui d'on vingui, sigui d'on sigui, no pot dir, jo estic així en aquesta situació i vull aliments. Bueno, a veure què et passa, què ets, per què estàs aquí, on vius? Lògicament...
Ens queden 20 segons només. Toni, no volia deixar...
No, carai, doncs.
Una cosa molt important, que és com podem contactar amb vosaltres, diguéssim.
Doncs mira, a través de els nostres telèfons, que és el 93 346 4404, dins dels departaments. El departament d'escoles està ubicat al carrer Motor 122, i si no, a la pàgina web del Banc dels Aliments de Barcelona, Doncs hi ha àmplia informació de tot i quantes coses anem fent any rere any.
Moltíssimes gràcies per la teva presència al nostre programa. Bé,
gràcies a vosaltres i feu-nos publicitat.
Efectivament. I arribem, ara sí, al final del programa d'avui amb el No tinc criteri de cada setmana, que ens porta, com sempre, puntualment i fidelment, l'Enric Cantín. Nosaltres, per la nostra part, us esperem, si Déu vol, com sempre, dimecres vinent, de 8 a 9 del vespre, a la sintonia Ràdio Estel. L'hora del pati d'avui l'han fet possible el nostre equip habitual, el Jordi Garretero al control de so, la Tatiana Cova i la Meritxell Sales a producció i a la direcció de presentació en Raül Adames i en Jordi Cabanes. Molt bona nit i fins la setmana vinent.
Perdoneu, però és que em fa mal tot. Em fa mal coses que no sabia ni que tenia. Ara sí que necessito un físio perquè em digui per què m'han de fer mal les parpelles, de fer maleïts esports de risc. O de fer esport, De fer esport. És que aquesta és una altra, eh? Perquè l'esport, amics meus, és una activitat noble i té unes regles i unes maneres de fer que són més o menys segures. Que no estem parlant de fer esport. Que avui estem parlant de fer esports d'aventura o anomenats també esport de risc. Però, a veure, per què hauríem de fer del risc un esport? Per què fem aquestes coses? Què les fan els animals? Que tu has vist mai a un senglar tirant-se per un barranc amb un trajo de neoprè? Oi que no? I mira que estan preparats els tios, eh? Però jo he vist senglars arbúcies que fumaven amb pipa i et miraven amb un despreci des del marge que semblava que et volien insultar. Però mira que podríem fer coses, eh? Perillosos els senglars. Però no ho fan! I això ens hauria de donar una pista. Els homes som els únics animals que fem del perill un negoci. Per què? Perquè som imbècils. I després ens fa mal tot. I la butxaca. Perquè, escolta, a més, són cars aquests anomenats esports d'aventura. Hòstia, és que són cars, tu. És que els fem en grup, perquè si els féssim sols haurien de pagar-ho a plaços, eh? I després estan les marques de begudes excitants que patrocinen a la gent que es dedica de manera professional a fer parapent i esquí extrem i es gronxen des de l'estratosfera i fan parkour i, escolta, ja n'hi ha prou, tu. No m'estranya que facis això si estàs xutat de cafeïna i taurina i adrenalina com un home boig. Oh, però si no fas això, no et sentiràs viu. Oh, collons, escolta'm, és que si ho fas i et mates, tampoc et sentiràs viu, eh? No fotem, que aquests tios no estan bé del cap. Qui sí està molt bé del cap és qui t'enganya amb la beguda aquesta del senyor Bull. Oh, i esclar, tu penses, un paio que es tira d'un helicòpter i després esquia i després es precipita per un barranc i deixa anar un paracaigudes i en tocar terra fa una cursa de 50 quilòmetres per arribar nedant a Mallorca, dius, home, si veu això i ho fa, no haig de poder jo suportar una nit sense dormir i després anar a treballar, eh? Doncs no, perquè a ell li paguen per fer el burro. I a nosaltres, com a burros que som, ens cobren la palla. Vinga, va, aixeca't a les 4 i prepara l'esmorzar dels nens i prepara les 7 reunions i porta els nens al col·legi i arriba a la feina i suporta els cunyats que tens allà disfressats a companys i aguanta el teu jefe que és més burro que fer de mida i dina de tu per fred i encara tota la llarga tarda sense dormir-te pels passadissos amb 3 reunions més i fes informes i parla amb els clients cretins i corre a recollir el cotxe i aguanta la multa en zona blava que t'han fotut per 2 minuts i arriba a casa mort o morta, m'és igual, i després pensa, què? T'ha fet efecte la beguda que t'has pres a mig matí? Oi que no? I es suposa que et dona ales? No. Per què? Perquè l'esport més dur és viure, amics, no esquiar. Que ens tenen enganyats i contents que la vida no és fet ombrelles amb un vestit de neoprè ple d'etiquetes i propaganda. Jo no he vist ningú treballant a una vestida amb un mono esponsoritzat. A més, que s'ha de dir tot, anem a fer anomenats esports aventura perquè en el fons som uns acomplexats i ens hem cregut tota la publicitat perquè és més barat veure la tele que anar al psicòleg. Perquè no em puc creure que a hores d'ara encara pensem que totes aquestes activitats que posen en perill la nostra vida amb la pretesa recompensa de sentir-nos més vius o de gaudir de la natura, en el fons no ens causi una sincera animadversió i un tirar-nos enrere perquè ens fan por. Sí, senyor, diguem-ho clar, por. Perquè la por és normal i, a més, és bona. Tu saps que una cosa no és bona perquè no la vols pels teus fills, eh? Tu no vas dient, apa, nen, que vagi bé el submarinisme extrem a les Fosses Marianes, eh? O vinga, va, et preparo l'entrepà que demà tens caiguda amb parapent des d'un helicòpter invertit sobre la Napurna. Oi que no? I és clar que no, perquè es veu que és perillós. Tu, i tu no deixaries els teus fills fent això, per molt que t'ho paguin i per moltes ales que et donin. Mireu, escolteu-me. Gent que penseu que heu de demostrar alguna cosa a algú, a més del director del banc. Gent que us sentiu en allò més íntim un agent secret de l'MI5. Gent que us empasseu la publicitat com a llondros consumistes. O gent que no creieu en els àngels, però penseu que Red Bull et dona ales. Mireu, oblideu-vos a posar en perill tot allò que teniu per una experiència més o menys intensa. I oblideu aquesta canalla esponsoritzada que surt per la tele i sembla que es vulguin matar perquè han suspès totes les matèries i ningú els estima. Comenceu a pensar que tota aquesta merda de l'esport d'aventura i de risc és mentida. I no us creieu res de res fins que el senyor Red Bull esponsoritzi pagar una hipoteca a 25 anys. Tu, que això sí que és un esport de risc, de veritat i diari.